Avui, a Aula ELAC, parlarem del programa FEMECO. Connectem el gènere i el medi ambient a l'escola, al territori i al món. Coneixerem els audiorelats que han fet els alumnes de Jaume Botey en el marc d'aquest programa. A la secció d'Aula en Aula coneixerem els esmorzars saludables amb la col·laboració de les famílies que du a terme l'Escola Pau Vila. A la secció Aula News parlarem de la selectivitat i de la gala final del Festival Film Serè. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Canigó ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. La Fundació Aqua va desenvolupar el programa Fem Eco amb dos centres de la ciutat. Es tracta d'un programa que fomenta la justícia ambiental. Enguany, una de les activitats de Fem Eco ha estat la realització d'uns radiorelats en col·laboració amb l'entitat ComSoc. Per parlar de què significa justícia ambiental i de com es pot treballar a les escoles i instituts, avui tenim amb nosaltres a la Lucía Cano, a la Begoña Carrera, a la Blanca Béjar i al Jan Erazo. Moltes gràcies als quatre per estar aquí amb nosaltres. Comencem una miqueta explicant què és FEMECO, d'aquesta proposta de la Fundació Aquava.
Sí, FEMECO és un projecte d'educació per a la justícia global. Aquests projectes el que fan és defensar els drets humans arreu del món i treballem des dels centres educatius. I en concret els drets que defensem són el dret al medi ambient sa i a la no discriminació de les persones.
I això no és d'ara, ja fa temps que esteu treballant, no?, amb aquest tema.
Sí, amb aquest projecte va començar l'any 2020-2021 i sí que és cert que amb l'Ernest Lluch de l'Hospitalet sí que el vam començar i el vam dur a terme, i aquest any és el primer que fem amb el Jaume Botey.
Com es treballa aquest tema? Es fan tallers informatius, es fa reflexionar sobre temes concrets de l'actualitat?
Sí, comencem parlant sobre la situació del món i com el sistema econòmic imposa doncs, unes inèrcies de no tractar bé el medi ambient ni a les persones, i a partir d'aquí doncs, anem posant casos propers, casos d'arreu del món, tot un recorregut que ara mateix són unes 24 hores de treball, tant a l'aula com sortint fora i coneixent alternatives i amb el que ens explicaran les companyes.
Explica'm una mica com ha anat aquest curs, quines coses concretes s'han fet tant al Jaume Botey com a l'Ernest Lluch.
Doncs en aquestes sessions introductòries, que serien unes tres sessions de dues horetes, es parlaven aquestes qüestions de context, de reflexionem sobre els conceptes d'ecodependència, interdependència, la vulnerabilitat de les persones, les cures. Després s'ha fet un procés d'investigació tant del propi centre educatiu com de l'entorn, amb aquesta mirada de veure quines són les bones pràctiques o el que es pot millorar. S'ha fet una introducció a què és la comunicació transformadora, que després ens desenvoluparan, i hem fet unes visites per conèixer problemàtiques de l'entorn i entitats o iniciatives que parlen d'aquestes alternatives per cuidar el nostre territori.
Com per exemple, quins llocs heu visitat i quines entitats heu estat en contacte?
Amb l'Institut Jaume Botey vam visitar Ecocentral, que és una entitat que tenen enfront de l'institut i és una temàtica de producte ecològic d'aliments per portar als menjadors escolars, i vam fer la visita al riu Llobregat amb entitats especialistes, la Saboga Només Blocs, per reflexionar sobre la conservació d'aquesta darrera zona agrícola de l'Hospitalet.
Quin és el feedback amb l'alumnat? Potser quan porteu aquest tema de justícia ambiental, igual no saben, no?, de què esteu parlant i ells no sé si entren en el tema, si de seguida els interessa.
Sí, déu-n'hi-do, o sigui, sí que són temes que connecten i de seguida tots els exemples i tot el que sigui parlar de no discriminació els engresca. I també destacaria com la voluntat també de destacar el que sí que es fa bé a l'entorn, com que aquesta mirada és molt positiva també.
S'ha de tractar diferent, perquè heu treballat en una escola de primària i amb alumnes de batxillerat, de secundària. No sé si la forma d'encarar el tema ha de ser diferent depèn de l'edat.
Sí, sempre adaptem als cicles de nivell, i, però bueno, al final el fil conductor, la temàtica sí que coincideix, i els subjectius també. Sí que ara estem treballant molt per les competències educatives amb el nou currículum, i aquí doncs, això també ens fa molt el focus a què s'ha de treballar a cada etapa educativa.
Penseu continuar? Continua el programa el pròxim curs?
Doncs sí, o sigui, tenim el desplegament per seguir amb el FEMECO i que duri.
Amb els mateixos centres o encara s'ha de veure a veure si s'apunten?
Està per veure encara, sí.
Llavors, una singularitat del FEMECO és que després això s'ha materialitzat en uns radiorelats, no? Li dieu, no són podcast exactament, o radioteatre, no? I aquí és on entra Com soc, no? Lucía, explica'ns una mica, perquè no és només una formació tècnica de que aprenguin a com gravar-se, sinó de fer de la comunicació alguna cosa, no? Sí. Explica'm una miqueta tot
Exacte.
Això.
Pues en Com soc el que tractem és la perspectiva de l'educomunicació, i en això el que intentem és portar les eines radiofòniques dins dels centres, però també, i crec que sobretot, que les alumnes i les joves i els infants puguin sentir-se còmodes exercint el seu dret de prendre la paraula. I en aquest cas el que portàvem amb el FEMECO era la reflexió sobre la comunicació transformadora, posant el focus en que al final el fet de que les adolescents, moltes vegades, o els infants puguin tenir un micro i puguin transmetre les seves reflexions i els seus criteris ja és transformador, no? Perquè no acostuma a passar molt, i també perquè les temàtiques de les que es parlaven, aquestes lluites ecofeministes en les que ens centràvem, del territori i d'altres llocs del món, també d'alguna manera estava posant el foco en una temàtica que no acostuma a escoltar-se o a veure's molt. I això és el que portàvem des de Com soc.
Quin va ser també en el vostre cas el feedback, no? Normalment els infants i el jovent, quan els hi dones així elements tecnològics de comunicació, és com que s'engresquen molt. No sé com va anar tot el procés.
Sí, és molt interessant veure com va evolucionar al llarg de les sessions la relació amb la eina, amb les gravadores o amb els micros, però també amb l'eina de la veu, perquè de primeres jo crec que els atrau molt l'element de la gravadora, l'element del micro, però després, al posar-se a parlar, sempre hi ha una reticència o una por, una vergonya. I al final, per a nosaltres és molt important que sentin que el seu element, que el seu instrument, que és la veu, pugui com... Bueno, que cada persona s'ho pugui fer seu. I és molt bonic veure com va evolucionant tot, i jo crec que aquest mètode, aquest gènere del radioteatre, també els aporta molt, perquè al final és posar veu i posar cos a una realitat que han estat estudiant i que han estat analitzant prèviament, i després són elles mateixes, ells mateixos, que estan posant, bueno, sí, que s'estan posant en aquesta pell, en aquesta veu.
Explica una mica com és tot el procés. Hi ha tota aquesta primer formació una mica teòrica de la comunicació com a eina transformadora, i després... Què entreu? Què comenceu a fer?
Pues després comencem a preguntar a cada grup què és el que els ha semblat més interessant de tot el que han treballat al FEMECO, perquè sí que és veritat que en tot el programa es treballen les mateixes temàtiques, però després en cada grup, per exemple, la sortida ha sigut a un lloc o a un altre, ha interessat més un tema o un altre, llavors per a nosaltres també és molt important que cada grup decideixi de què volen parlar i què els ha ressonat més. Llavors comencem preguntant de quines temàtiques voldríem fer un radioteatre, de quines temàtiques voldríem que sapigués més. I en aquesta pregunta, al final, anem acompanyant a cada grupet que formem dins de cada classe perquè es vagin preguntant quines són els elements més importants de cada tema, de cada lluita, de cada història, quins personatges poden representar, i sobretot en aquesta idea de fer comunicació transformadora, quin final o quina resolució d'aquest conflicte volen proposar. Si no és una realitat que ja ha passat, llavors quina és la que elles o ells veuen que ha de ser, no? que hauria de ser.
Treballen també tot el tema del guió, i això potser el guió és el que més els ha costat o no?
Exacte. Bueno, és el que més costa, perquè sempre és més difícil que hagi un grup de 5 persones que es concentrin en escriure, però al final es donen també converses molt interessants, perquè també anem practicant mentre que estem escrivint, per tal de que elles vegin si realment estan fent personatges o estan fent frases que són accessibles per a elles o que són realment algo que pot sortir natural. I bueno, és el que dediquem més temps, perquè al final han de ser diverses sessions d'anar escrivint, practicant, tornant a escriure i acabant de col·locar tot el guió, però bueno, tant en primària com en secundària al final és una cosa que acaba funcionant molt bé. Cada grup amb el seu ritme, però acaba funcionant molt bé.
Amb el Jaume Botey fes-nos una miqueta d'espoiler, després parlarem amb ells, exactament dels grups que es van fer, però fes-nos una miqueta de quins temes es van tractar.
Pues, quins temes es van tractar? És un grup que estava molt connectat amb la seva realitat més propera i amb la més llunyana. I van triar temes d'alguna manera que les estaven atravessant. Alguns que tenien a veure amb el seu centre i amb el seu barri i que al final tenien molt a prop, però també d'altres que per ser tan mediàtics i per estar tan en boga i tenien molta accessibilitat a la informació que estava passant, com el que està passant a Palestina amb el genocidi o la deforestació de l'Amazones, pues van poder molt fàcilment sentir-se interpel·lats, interpel·lades per aquestes temàtiques. I van triar aquests tres temes en els que també d'una manera molt fàcil van poder interconnectar el que estava passant al seu territori amb el que està passant amb una mirada més global.
Doncs anem a veure com ho van veure el Jan i la Blanca. Vosaltres dos estàveu en el mateix grup, no? Bueno, primer comencem perquè això, com arriba aquest projecte a vosaltres? La Blanca em sembla que és una miqueta particular. Com arriba, com us ho proposen i per què us apunteu? Jan.
Doncs jo estava a la matèria optativa de primer de batxillerat de reptes de biologia i ahir és on va començar. La nostra profe va tindre que faltar per una baixa, però encara s'anava a fer el projecte igualment. Però es va fer així de repente.
Us van presentar i vas dir...
Sí, es van presentar la monitora, que era la Mireia, que li deia en Mimi.
Sí.
I va succeir
tot. I tot el grup es va apuntar.
Sí, el primer dia ja va ser una activitat que recordem també molt.
Quina activitat?
L'activitat era que ens posaven en grups dins de la classe i ens donaven una safata amb materials reciclats i després, com aquest, ens donaven un full i també cada paraula per a un grup. Per exemple, jo també anava al grup de la Blanca i ens va tocar la paraula ecofeminisme. I doncs vam fer com un siluetes i coses amb els materials.
De què us suggeria aquella paraula?
Sí, i per això també vam posar elements que recordaven a la paraula.
Això va ser la primera dinàmica, sí. El primer dia, i ja vas pensar...
I per això el primer dia ja vas pensar que seria un projecte que...
Que t'interessaria.
Sí.
Blanca, tu no eres del seu grup de reptes de biologia, no?
Sí.
Tu venies d'un altre grup.
Sí, jo estava en l'optativa de problemàtiques socials i la professora ens va proposar fer aquest projecte més d'entrevista, entrevista entre cometes, més dinàmic, i la meva classe no va voler apuntar-se, però a mi m'agraden molt aquestes coses de feminisme, ecologisme, radiorelats, el que sigui, i jo sí que em vaig decidir apuntar.
Va ser l'única del teu grup.
L'única.
És curiós, que el grup de problemàtiques socials no entri en un projecte que és precisament de debatre sobre problemàtiques socials.
Potser es devia també a que estàvem a punt de fer un projecte amb quart de l'ESO sobre la procedència i potser es volíem centrar més en aquest projecte, per la deixar de banda.
Llavors, feu aquesta primera classe d'aquesta temàtica, aquesta dinàmica de les paraules. Tu també vas pensar com el Jan, que no t'havies equivocat, que ja t'estava bé aquella assignatura.
Sí, era com més de viure-la des de la teva perspectiva, no en PowerPoints, dient-te conceptes, no, era com que tu participaves també en aquesta activitat.
Llavors, en el moment en què vau començar a decidir el tema del que faríeu el vostre radiorelat, què vau triar vosaltres?
Ens van donar a escollir. Recordo que va ser un dia que vam posar diverses fotografies a les parets de l'aula i cadascuna era una problemàtica o una situació que hi havia al món. I recordo que hi havia una a Palestina, altra del riu Amazones.
Sí, el que ha explicat la Lucía.
Sí, clar. I també altra del nostre institut i potser també hi havia més però no van ser escollits. Es van posar alumnes en cada fotografia i així es van formar els equips.
I vosaltres en quin equip vau anar?
Vam anar al de Rebel·lió a l'Aula, que tractava més sobre una temàtica del centre, que bàsicament era que feien soroll, crec que ho hem explicat al principi, no sé.
No, ens ho heu, abans de començar el programa, abans ho hem parlat abans de començar el programa.
És una mica lios la primera vegada. Que feien que els obrers feien molt soroll i llavors vam decidir que, com que aquella vegada no vam fer res, vam decidir fer un relat on sí que aconseguíem donar la volta a aquella situació.
És a dir, que sí vau tenir un moment de problemàtica amb uns obrers que van fer soroll i el vostre radiorrelat anava d'això, no?
Sí, però no era com, no enfocàvem la culpa en aquests obrers perquè a ells els imposen uns horaris, però sí el fer pinya per poder entre tots buscar una situació que afavoreixi a tothom.
I com ho vau aconseguir? Quina va ser, no sé si es pot explicar, no? Encara que sigui al final del relat.
Com ja ha explicat la Blanca, està com mig basat en una història real que vam viure, però no tan exagerada igual. Però la vam exagerar per fer-la més teatral i poder gravar-la més dinàmicament i tot això. I que preguntaves com va acabar.
Com acaba la història? Com aconseguiu? Hi ha aquesta rebel·lió i aquesta unió de tots per buscar una solució i quina solució trobeu?
Que ens va unir tota la nostra classe, això dins de la ficció del retrat, i també amb les demés classes que van passar a recollir firmes i també fins i tot amb gent externa, com un treballador de l'obra, que també tenia un fill a l'institut que es queixava d'això i per això volia ajudar-nos a nosaltres, fins que vam unir-nos tots i vam canviar les lleis, els horaris i tot això.
La solució era canviar els horaris de les obres?
Sí, perquè les classes en el nostre institut només són pel dematí. Llavors demanàvem que fos per la tarda perquè no interferís amb l'horari escolar i els obrers també volien en aquest relat que les obres fossin per la tarda.
Què traieu de tota aquesta feina? Tant la part tècnica, no sé si us va costar el tema de fer el guió que comentàvem i després gravar. Primer aquesta part, va ser difícil, va ser fàcil, us va agradar?
Jo no recordo si va ser difícil o fàcil, però sí recordo que va ser entretingut perquè és diferent del que es fa en classe, és un treball creatiu, és al final fer una obra i això és una cosa que ens agrada als alumnes, a sortir de la rutina i tot això, és divertit.
I tu, Blanca?
Al principi va veure una mica de bloqueig, però a poc a poc van anar...
Bloqueig a l'hora de fer el guió i això?
Sí, perquè és com que estava molt estructurat, però no sabíem com fer-ho encara així, perquè estava tan estructurat... Va ser una mica complex, diguem-ho així, per quants personatges, quines serien les converses, com estaria estructurada la història, si tindria sentit, perquè de vegades ho escrius i dius és que aquesta part no té el mateix to que el final. I és una mica complex lligar-ho tot.
I el tema de posar-vos davant del micro?
Bé, a l'hora de gravar.
Sí?
Sí, va ser còmode perquè es va fer dins de l'aula i amb els nostres companys escoltant i tot així. No sé, va ser molt proper, tampoc va ser difícil.
I tu t'havies posat anteriorment davant d'un micro?
Sí, jo vaig anar al Pau Candella i es feien un munt de ràdio i tot això. I a mi m'agrada molt tot això de gravar. Bé, ja estem aquí també, ens agrada parlar, suposo, però a mi m'agrada el teatre.
A banda d'aquesta feina que va fer el vostre grup, els altres temes, que els altres radiorrelats, hi havia un sobre Palestina, un altre sobre l'Amazonia, no sé si em podeu explicar una miqueta de quins són els temes que es van tractar en aquests relats.
Al final, tots els radiorrelats es podien resumir en que havia que unir-se entre tots i lluitar pels drets que tots mereixem.
En el cas de l'Amazones era que era una història paral·lela. Tratava dels, de les terres agrícoles de Bebiche, que són de les últimes que hi ha, i de les terres de l'Amazones. En el cas de l'Amazones és un empresari que vol comprar les terres i quedar-se-les per ell perquè sigui més productiu i treure's els que ja vivien allà. I a Bebiche era pràcticament el mateix, que volien comprar les terres per fer hotel, si no m'equivoco, una cosa més lucrativa. I al final s'uneixen entre totes les persones que volen com quedar-se al territori perquè és seu, no és una altra persona que el vol comprar, i s'uneixen per aconseguir mantindre aquest,
sí, de fet, es menciona a una agrupació que està en contra de tota aquesta edificació sobre els territoris, a Bellvitge i tot això, que també que existeix perquè la vam veure en una excursió que també vam fer cap al riu Llobregat, i bueno, l'agrupació és No Més Blocs, que bueno, està en contra de l'edificació d'aquests territoris perquè és territori natural.
Perquè volen que continuï mantenint-se com a sòl agrari. És a dir, que feu que els finals, els vostres finals són feliços, sembla ser, no?
Sí, sí, perquè sempre, per exemple, les pel·lícules posen en un final molt distòpic, com que tot acaba malament i això, i al final tot això condiciona que realment passi això. Si vas posant camí cap a un futur que té possibilitats, és més probable que arribem a aquest futur de com podem arribar, i poses sobre la taula opcions que pots fer. Però si tot és distòpic, es dius, bueno, ja no es pot fer res.
És el que explicava també la Begoña abans, no? De que no només s'ha de mirar la part negativa, sinó aquella part positiva que s'està treballant. I per últim, el tema de Palestina, no sé si en podeu també fer una miqueta de com es va treballar aquest tema.
Sí, el tema de Palestina va ser, el podcast va ser, bueno, al darrere al lat, molt interessant. Ho vam fer sobre, primer estava en un tiroteig, i hi havia una mare i una filla. I feien a una prima la seva llengua, perquè tenim dues companyes que saben parlar, no estic segura de quin idioma era, però feien doblatge. I bàsicament estan en un centre de refugiats i porten uns drons per fer caure una bomba i s'han d'anar. I és com que mostren lo cru que és. I quan se'n van, veuen una flor que s'està cremant i la filla està molt trista perquè s'està cremant i diuen, ens hem d'anar. I això també mostra que és un ecocidi, no? A més d'una guerra. S'està destruint els cultius, s'està destruint tot, tota la vegetació.
Tots aquests radiorelats es poden consultar, es poden escoltar a iVoox, no? La plataforma iVoox, ara posarem, sortirà l'adreça exacta, no? Sabeu si ja tenen molts oients o...?
Sí, la veritat que sí. L'audiència va pujant, a poc a poc, però va pujant, i ahí es poden consultar tant els radiorelats del Jaume Botell com els de l'Ernest Lluch, no? I altres grups que han fet el Femeco. I la veritat que jo convido a tothom a escoltar-los perquè és molt gratificant i molt bonic veure i escoltar les veus i els criteris de tota aquesta gent, perquè al final estan descrivint un món que és molt desitjable, tot i que és cru i és complex.
Doncs Lucía, Begoña, Jan i Blanca, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquest programa Femeco i aquests radiorelats o radioteatre, que esperem això, que entri molta gent i que els escolti aquesta feina, que segurament és molt interessant i que dona això, una visió optimista del futur, que també està bé de tenir-la. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
L'Escola Pau Vila du a terme un programa de promoció dels esmorzars saludables. A més, en aquesta iniciativa participen les famílies. Els nostres companys Montse Maneja i J.R. Bermúdez han assistit a uns d'aquests esmorzars.
Què tal? Doncs estem a l'Escola Pau Vila, com veieu, tot preparat perquè comenci els esmorzars saludables d'aquesta escola, que es fa cada divendres i on és un projecte, el projecte Famílies, que fa l'educatiu Les Planes, perquè doncs, aquests nens, els nens d'aquesta escola, esmorzin fruita, cereals, llet i coses més saludables. Abans que entrin, perquè estan tots a punt per entrar, anem a parlar un segon només amb la Marina Pulpillo, una de les encarregades de projectes Família d'Educatiu Les Planes. Marina, què tal?
Molt bé, aquí estem.
Escolta, explica'ns una miqueta l'objectiu d'aquest projecte.
Bueno, l'objectiu principal del projecte és sobretot que les famílies participin, que s'involucrin també a l'escola i també que transmetin als seus fills tots els hàbits saludables de l'alimentació, les rutines.
I normalment doncs, venen moltes mares, no? Una d'elles avui és l'única que ha vingut, que és la Terese. Què tal, Terese?
Hola, buenos días.
Com estem?
Bien, gracias.
Escolta, em comentaves que t'agrada molt estar en aquest projecte.
Sí, me gusta mucho. Por la comida, frutas las saludables.
Hace dos años que haces este proyecto y preparas la fruta que llegas antes.
Sí, todos los viernes.
Involucra mucho a la Terese, sí, es de la madre más participativa que hay en el proyecto.
Sí. La Terese fa dos anys que està i ara la seva, el seu fill, el segon, està segon i ella igualment segueix aquí, eh?
Sí, lo que más me gusta es porque así puede participar en la escuela, le gusta mucho entrar, poder hablar con los niños también, con los profesores, con los que colaboramos con el proyecto.
Sí. Vale, pues un momento, ahora ya els nens deuen tenir una gana, doncs amb molta gana. Anem a obrir la porta, preparats, llestos, que entrin els nens de primer de les dues classes. Què hi ha, sabeu? Ah, sorpresa, eh? Doncs ara van entrant els alumnes de primer per preparar-se doncs, per aquests esmorzars saludables que consta que us comentàvem, eh? Fruita, fruita, cereals i llet. Marina, explica'ns una mica, ja ens has explicat el projecte, però a primera hora venen a les famílies.
A les 8:30 entren les famílies, preparem els plats, els gots, els bols, després també tallem la fruita, repartim tota la fruita equitativament als plats, i quan acabem, el temps que sobra a l'espera dels infants, prenem cafè amb les famílies perquè puguin parlar entre elles, si necessiten qualsevol tràmit, qualsevol ajuda, les ajudem també, ho parlem, i fins que arriben els nens, cantem una cançó aquí ara.
Abans de començar?
Sí.
Ara si vols, cantarem. Anem a fer-ho. Quan tu creguis, ho fem, perquè no volem aquí que es quedin sense poder esmorzar. Tu endavant, com si no estiguessin.
Vale, merci.
Jo et segueixo. Ara cantaran una cançó, estan preparats? La Marina donarà...
Bon dia!
Bon dia!
Com esteu?
Bé!
Primer de tot, donem gràcies a les famílies que han vingut.
Gràcies!
I ara cantem la cançó a la de tres. Una, dos i tres.
Comencen doncs els esmorzars.
Comencen, sí. Ara repartiríem els cereals, la llet, mentre van menjant i a mesura que acaben anem recollint fins que rentem tot i els nens marxen al pati.
Doncs Marina, molt important doncs, fer aquestes coses perquè deies tu, perquè les famílies s'involucren i perquè ells també puguin menjar saludable.
Sí, sobretot és això, que els infants puguin veure les seves famílies també, que col·laboren, que mengen fruita, reparteixen fruita, que s'han d'esperar, donar les gràcies, bueno, tot això.
I al principi de curs, el que comentàvem també, no? Que...
Al principi de curs col·laboren moltes famílies i a poc es van despistant una mica, però bueno, sempre hi ha les mares compromeses, que avui tenim a la Terese, però hi ha moltes més que també col·laboren setmanalment. I també estem molt agraïts a que aguantin fins al final de curs, perquè és cada divendres també, llavors.
Moltes gràcies, Marina. Et deixem que posis els cereals i la llet i moltes gràcies.
Merci a vosaltres.
Nosaltres, doncs, ara, mentre ells van posant els cereals i la llet, anem a parlar amb la Lola, que la tenim aquí. Hola, Lola, què tal? La Lola Gela, bon directora d'Escola Pau Vila.
Bon dia. Benvinguts.
Estem al projecte Esmorzars Saludables de l'escola. Per què és important fer aquest projecte? Per què ho heu decidit?
Doncs mira, això està lligat a diferents vectors, diguéssim. Per una banda, perquè nosaltres som escola sostenible i dins d'aquest projecte es fan algunes jornades, fem promoure que els nanos augmentin el seu esmorzar amb fruita, que registra cada dia quants porten fruita, es fa una mena de rànquing, i dins, lligat a això, vam fer doncs, cada divendres els nens de cicle inicial, que són els que treballen la jornada d'escola sostenible i esmorzar saludable, doncs, lligat amb les famílies, esmorzant doncs, fruita, llet i cereals. Promoure els bons hàbits d'alimentació, alhora hàbits de menjar. Això va lligat també al projecte Famílies, que ve de l'educatiu Les Planes, que està lligat al pla integral. És tot com una xarxa d'entorn.
I es fa cada divendres, ja fa 2 anys que ho feu,
fa
no?
Fa 2 anys, sí. Perquè... Aquest curs i el passat s'ha fet a primer. Pot ser que el curs vinent doncs, es faci a qui treballi el que és l'alimentació saludable. Pot ser educació infantil o cicle mitjà.
I això també ho fèieu perquè potser es trobàveu que a l'hora d'esmorzar que alguns no portaven esmorzar, que alguns portaven coses no saludables?
Sí, bueno, això es promou, a banda d'amb aquesta actuació, es promou a nivell de tota l'escola, tots els dies, ja t'he dit, recollint doncs, quants nens porten fruita, quants nens no, i a final de curs, que això també ho fa Escoles Sostenibles, doncs el grup que ha consumit més fruita a l'hora d'esmorzar, se'ls dona doncs, un petit premi per la classe. I lligat a això, es fa els divendres a primer.
Important també doncs, que les famílies doncs, col·laborin no?, amb l'educació dels seus fills.
Això és el que s'encarrega també, és un dels objectius de l'escola, el atraure la participació, augmentar la participació de les famílies, i aleshores, doncs, lligat amb el projecte Famílies, el que fem és, a través d'aquesta actuació i d'altres, estirar que les famílies s'involucrin, doncs, participin i coneguin una mica més l'escola des de dins.
Perfecte, doncs molt bona iniciativa. Lola, amb quins nens podem parlar? A veure si podem parlar amb algun.
Doncs mira, amb aquells dos que està allà, per exemple.
Vinga, anem a entrevistar-los. Primer de tot, gràcies, Lola.
De res.
Doncs anem a entrevistar algun dels alumnes que estan esmorzant. Amb la Teresa, que li fa molta vergonya sortir per la càmera, però moltes gràcies per totes aquestes coses que fan. Moltes gràcies.
Merci, lo siento, tu papá.
Nosaltres anem a preguntar-los als alumnes d'escola. Què tal, com esteu?
Bé.
Sí? Què feu avui? Què esteu fent aquí?
Esmorzar saludable.
I quina, què heu esmorzat?
Fruita, llet i cereals saludables.
I vosaltres, normalment, què porteu a l'escola quan fem esmorzar? Què porteu de menjar?
Fruites.
Molt bé, i tu?
Fruites.
I us agrada que vinguin les famílies a preparar els esmorzars, no? Us fa il·lusió venir aquí tots junts a menjar?
Sí.
Sí? Molt bé, doncs res. Oh, i us heu acabat tot?
Sí.
Us heu acabat tota la fruita ja? Jo que volia que em donés una mica, tenia molta gana, no?
Sí, tenia molta gana.
Com us dieu?
Jo, Mohamed.
Ah, molt bé. Tenien molta gana. Anem aviam si podem entrevistar algú més. Em sembla que està una mica complicat perquè tenim el càmera aquí atrapat. Escolta, us està agradant aquest esmorzar?
Sí.
És que no pot passar el càmera, intentarem passar per aquí, a veure si puc. A veure, perquè és més fàcil. Us està agradant aquest esmorzar? Us està agradant?
Sí, sí, sí.
Hola. Què mengeu?
Cereals i fruita. Jo no como cereals.
Què tal? Com estem?
Bé.
Què estàs fent tu ara? Què estàs fent aquí? Què estàs esmorzant? Què has esmorzat? Amb cereals i fruita? Quina fruita has menjat avui? Ho sabem o no? Quina fruita has menjat? Quina has menjat? Poma, no? Molt bé. Escolta, no sé si em deixeu un lloc al vostre costat i menjo amb vosaltres. M'heu guardat alguna cosa o no? No m'heu guardat res? Ah, mira que bé. Doncs mira, em quedo aquí, Núria, que jo m'està entrant una gana. I estic aquí, com et dius?
Hilary.
Doncs mira, estic amb la Hilary, a esmorzar. Esmorzem juntes?
Sí.
Doncs vinga, va, una mica per tu i una mica per mi. Adéu, Núria. Adéu. Mm.
Avui dimecres han començat les proves de selectivitat, un espau que han introduït canvis significatius, com ara que es descompten punts per les faltes d'ortografia i que les preguntes són més competencials. Hem acompanyat a un grup d'alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda després de les primeres proves del matí. Això és el que ens han explicat.
Entre aquest jovent que vol accedir a la universitat hi era aquest grup d'alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda del centre, que fan la selectivitat a la Facultat d'Economia i Empresa, a la Diagonal de Barcelona, i com la resta de companys i companyes d'arreu de Catalunya, ho han fet amb la prova de llengua i literatura castellana. En l'aspecte de coneixement literari, la prova s'ha centrat en textos d'Azorín i Pío Baroja, i pel que fa a la comprensió lectora, en un article periodístic sobre la responsabilitat que implica expressar opinions. Aquest article per opinar i expressar un punt de vista sobre el fet d'opinar ha estat un bon exemple del nou model d'examen, que vol valorar més la maduresa que no pas l'aprenentatge memorístic.
O sigui, era molt d'argumentar, reflexionar sobre el que et preguntaven, relacionar idees. Ho he trobat molt bé.
Jo crec que a l'hora d'entrar a la universitat el que es valora sobretot és la maduresa de la gent i els coneixements que tinguis. Llavors, aquest model d'examen et valora els coneixements que tens, els has d'utilitzar per argumentar. Llavors és una barreja de les dues. No és només tenir els coneixements, sinó entendre'ls i poder-los utilitzar més endavant.
Una altra novetat del nou model d'examen de l'ESPAU ha estat que només es podia triar una opció per matèria i que finalment, tot i les anades i vingudes dels últims dies, les faltes d'ortografia trauran punts.
No, que això va passar escassos dies de començar l'ESPAU, va ser com fa 3 dies, i la veritat que estem agraïts que només siguin 2 punts, perquè va arribar un punt que ens va arribar la informació que potser era com bueno, les faltes que tu feies sí. I ja està.
I llavors sí, estem una mica nerviós pel tema de fer faltes, però sobretot perquè ja pot ser que agafis una falta que la ignoris i que la vagis fent repetits cops. I el problema d'aquestes faltes és que dona igual els cops que la facis, te la va restant.
El dia 1 de la selectivitat també inclou llengua estrangera i matèries optatives i d'especialitat, com geografia i cor i tècnica vocal, entre d'altres. Les PAU duraran fins divendres. Llavors, a creuar els dits, perquè la nota sigui prou alta per fer la carrera desitjada i a la universitat preferida.
Més de 300 alumnes de 9 escoles de la ciutat es van donar cita al Parc de Can Boixeres per celebrar l'activitat de final del curs del programa Donem la Llauna. Es tracta d'un programa de la Casa de la Música que pretén descobrir i conèixer altres cultures a partir de la música, en aquest cas de la percussió. A més, els instruments el fan a partir de materials reciclats.
Més de 300 alumnes de primària de 9 escoles de la ciutat s'han reunit al Parc de Can Boixeres per oferir el concert del programa formatiu Donem la Llauna, una iniciativa amb la qual aprenen a construir instruments de percussió amb material reciclat i a fer música amb ells.
És una activitat que fem a les escoles de primària, en aquest cas són quasi tots els alumnes són de tercer, i és un projecte on els alumnes treballen per una banda el reciclatge, perquè amb materials que ja no utilitzen construeixen els instruments, i per l'altra banda treballen la música i el ritme.
El programa té com a objectiu promoure l'interès per la música i aposta per al reciclatge i especialment que els nens i nenes gaudeixin amb la percussió.
Sí, la treballem a classe de manera intensiva els últims dies i així, i els agrada molt. Treballem ritmes, la coordinació, escoltar-se, passar-s'ho bé i formar part d'un grup, perquè en el fons cadascú fa el seu instrument i després fan un total, no?, de tots.
L'experiència ha estat molt bé, ha sigut una cosa que a mi m'ha agradat molt i a classe hem practicat, ens ha anat ensenyant el nostre professor de música. Hem anat fent per tots, per anar aprenent cada instrument per diferent, perquè tots a la vegada no podíem, perquè era molt complicat, però a mi la veritat que m'ha agradat molt tot això de l'experiència i ha sigut molt divertit.
A mi m'ha agradat molt aquesta experiència perquè era el nostre últim any a l'escola i ha sigut un bon dia i una bona activitat. Hem estat practicant a classe de música i m'ha agradat molt.
Donem la Llauna tornarà a partir del setembre. La samba, el fang, la batucada i el reciclatge es posaran en marxa de nou a les escoles de l'Hospitalet.
El programa d'adaptació curricular que desenvolupa el Llindar ofereix un tastet de diferents oficis adreçat a estudiants amb risc de fracàs escolar. Fa uns dies van fer la festa de cloenda i van lliurar els diplomes als més de 100 alumnes que hi han participat aquest curs.
La plaça del repartidor ha estat el lloc triat per celebrar l'acte de cloenda del PAC, el programa d'adaptació curricular. Més de 100 alumnes de tercer i quart d'ESO han finalitzat aquesta iniciativa enfocada a obrir expectatives de formació a joves amb dificultat d'aprenentatge.
Hem cursat tercer i quart de l'ESO i han fet en la nostra escola un tastet d'ofici que els ha permès treballar d'una altra manera. Treballar molt la part personal, el veure que poden fer les coses, que són molt valuosos, que poden tenir somnis i treballar amb les mans a partir d'oficis que han pogut tastar i que els hi permeten imaginar un futur a partir del món dels oficis.
Animar-los a la continuïtat formativa, evidentment, no? És un aspecte en el que pivota tot el sentit d'aquest projecte, no? Que els joves trobin el sentit, no? de la formació, el sentit de que cal certificar-se per tenir bona ocupabilitat, i en això doncs, ens implica doncs, els diferents equips docents, tant del Llindar com de l'institut.
Els joves són alumnes de 10 instituts de la ciutat i distribueixen la seva jornada lectiva entre el centre educatiu i el Llindar. Els alumnes participen en tallers professionals d'art, cuina, fotografia, fusteria i electricitat, entre d'altres.
He apuntado al Llindar con algunos compañeros para, bueno, para hacer cosas que nos gusten, que nos motiven, para no estar muchos días en el instituto. Y pues nada, me gusta el Llindar, es una experiencia muy buena.
La verdad es que se lo recomendaría a muchos niños que, tipo, que no están dispuestos a estar metidos en la ESO, concentrados ni nada, que se lo de esto. Porque es un sitio único, es un sitio donde aprendí muchas cosas.
Pues sí, me ha ayudado bastante. De hecho, así como yo hice un poco de electricidad, también hace poco fuimos a un taller de mecánica, pues estuvimos ahí viendo y yo dije, como a mí siempre me ha gustado el coche, pues dije ahí, bueno, yo voy a estar acá en mecánica. Y me ha ayudado bastante a orientarme porque un poco perdido sí que he estado.
Els joves poden d'aquesta forma buscar un projecte educatiu i personal que s'adapti millor a les seves expectatives amb un gran ventall de tallers professionals que els ajuden a adquirir hàbits de treball.
Els alumnes del Col·legi Xaloc han compartit temps i activitats aquest curs amb la gent gran de la Fundació La Vinya i amb els usuaris de l'Associació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual, ALPI, en el marc de programes d'aprenentatge i servei. Hem assistit a les activitats de cloenda d'aquest programa.
Aquesta coreografia és el resultat de les trobades entre els alumnes del Col·legi Xaloc i les persones grans del projecte Mou-te amb mi de la Fundació La Vinya. Des del gener han après a ballar i han treballat diversos esports per promoure l'activitat física, una iniciativa intergeneracional que els ha permès estrènyer lligams.
Hem estat molt connectats, ens hem anat coneixent més cada setmana i doncs hem après molt d'un de l'altre i hem fet bastant esport.
Pues lo propusimos este baile y lo han aprendido en 2 días, ¿eh? A nosotros nos ha costado más.
Te inyectan energía, te inyectan alegría, te inyectan juventud, te inyectan de todo lo bueno, si es que da gusto estar con los jóvenes.
Però aquesta no ha estat l'única col·laboració. També han treballat amb les persones d'ALPI, en aquest cas a través de l'acroesport, que consisteix a fer figures en equip.
Ens ha sorprès molt perquè no creiem que els podria alegrar tant i ha sigut increïble veure com reien, com s'ho passaven bé i com ens ho passaven nosaltres bé amb ells.
Quan venen amb nosaltres, que estem molt acostumats, doncs jo crec que s'ho passen molt bé i nosaltres també aprenem molt d'ells i crec que sí, cada vegada la societat integra més aquest tipus de persona.
Són majos i són guapos.
Ja a mi m'ha gustat i ha sigut una experiència. Subir al escenario, a mí
las culturas.
En la festa de celebració i cloenda de les activitats han ensenyat tot el que han après i els alumnes els han volgut agrair l'estona compartida.
Amb la meva impressora 3D que tinc a casa he preparat uns claus per als nostres amics d'ALPI, que és el logo Xaloc amb el logo d'ALPI a dins.
Un agraïment que també ha arribat en forma de fotografia i carta, un detall que ben segur no oblidaran.
Més de 1.000 infants de fins a 13 escoles de primària d'arreu de la ciutat s'han aplegat al Parc de Can Boixeres per gaudir de la Festa del Civisme, una activitat lúdica que posa el colofó als tallers que es fan al llarg del curs per fomentar bones pràctiques.
Enguany s'han fet 120 tallers a 25 escoles i instituts, tallers que han tocat temes ben diversos, com ara l'ús compartit de l'espai públic, les begudes energètiques i els monopatins, entre d'altres. A la festa final, el Parc de Can Boixeres s'ha tenyit de blau, amb samarretes i gorres que se'n feien ressò del centenari de la concessió a l'Hospitalet del títol de ciutat, amb el lema 100 anys compartint i respectant.
Vull dir, els nens posen la petjada a millorar la nostra ciutat. Això està molt bé perquè se n'adonen i poden ser un element de canvi, que és el que d'alguna manera es tracta a través dels tallers de civisme i convivència.
Havíem fet, els que havien vingut a fer els civismes, ens havien fet unes preguntes de A, B, C i D. I deberíem d'adivinar quin era pregunta.
Que mirem els semàfors abans de passar i no s'han dit com jugar al parc i no jugar als carrers, només als parcs.
La festa a Can Boixeres també ha estat moment de retrobaments entre canalla i agents de civisme i l'ocasió de gaudir d'un espectacle de circ. A través del circ s'han volgut contrarrestar els rumors que s'estenen i generen discriminació, estereotips i prejudicis, i destacar, en canvi, valors com l'empatia i la diversitat.
Que aunque siguem diferents, em dona igual, perquè podem fer una cosa i podem ser iguals o diferents.
Jo crec que tots deberíem de fer les coses bones i no les males.
Bueno, jo crec que el pòsit més important és construir consciència cívica de ciutadans que al final acabin respectant i compartint les normes de convivència perquè la ciutat de l'Hospitalet sigui un espai amable i un espai cívic. I que realment aquests alumnes es converteixin en ciutadans cívicament actius.
I entre número i número de circ hi ha hagut oportunitat de gaudir de l'aigua amb les tradicionals remullades. I per acabar-ho d'adobar, de remullar més ben dit, després de les restriccions per la sequera dels últims anys, la Festa del Civisme 2025 ha acabat amb allò que més fa xalar la canalla, la pluja d'escuma.
El curtmetratge Sincopat, de Pot Digler, ha estat el curtmetratge guanyador de la darrera edició del Festival Filmseré, que organitza l'Institut Eduard Fontserè. La gala final s'ha celebrat a l'Auditori de Planeta. Com ja és habitual, tant la gala com tota l'organització del festival l'ha dut a terme l'alumnat de quart d'ESO del Fontserè.
3, 2, 1... Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Fontserè no han pogut ocultar l'entusiasme després d'haver clausurat amb nota la 7a edició del Filmseré. S'han encarregat de tota l'organització del Festival de Curtmetratges, seleccionar els 28 curts finalistes d'entre gairebé un miler d'aspirants i tenir tot a punt per al dia de la gran gala.
A mi m'ha agradat molt i li donaria molt bona valoració perquè per a nois de la nostra edat estaria molt bé. Si no saps què fer al futur, pots fer coses com això.
Un jove de nostra edat, fer aquesta matèria, això del festival, pot ser molt emocionant en su moment i també és molt nerviós en los que fuimos quan hem parlat i per organitzar tot això.
El Filmseré prové d'una matèria optativa per aprendre coneixements tècnics sobre el llenguatge audiovisual del cinema i tots els processos de la indústria del setè art.
És gairebé un part, portem literalment 9 mesos des de setembre fins avui preparant aquesta tota la setmana passada que acaba amb aquesta gala final i realment sí, és una experiència i un aprenentatge pels nens exquisit.
L'angoixant curt Sincopat, dirigit per Pol Digler, ha estat el guanyador a la categoria de millor curtmetratge i millor so. Precisament en el film, la música es converteix en una protagonista terrorífica d'una distopia tecnològica d'allò més creïble.
Curtmetratge que combina dos objectius d'inici. Un era experimentar el terror i la ciència-ficció des del so i la música. Millor banda sonora, o sigui que em sembla perfecte a l'unisono, no?, amb el jurat. I el segon objectiu era molestar el públic, així que crec que hem aconseguit les dues parts. Crec que no ho havia vist mai que uns alumnes de quart d'ESO poguessin arribar a muntar aquest nivell d'implicació i sobretot de tria després també de curtmetratges, tots els visionats, o sigui, és una feinada.
Tot i l'excel·lent nivell dels curtmetratges, els organitzadors volen mantenir l'essència del film serè, que els protagonistes continuïn sent els alumnes i com es submergeixen en la passió pel cinema.
L'associació Acròmata, juntament amb l'escola Pompeu Fabra i Colorat, han fet un projecte pilot a nivell espanyol per donar visibilitat a les afeccions com ara el daltonisme i la cromatòpsia. A l'escola Pompeu Fabra han fet un taller per conscienciar de què significa ser daltònic.
Així veu el món una persona amb daltonisme. Els alumnes de l'escola Pompeu Fabra ho han comprovat avui amb un experiment que forma part de la prova pilot de la Fundació Acròmates i Colorat per visibilitzar l'afectació. La idea de portar-ho al centre ha estat de la Patrícia, una nena que pateix acromatòpsia, un tipus de daltonisme.
És un problema genètic que fa que no pugui distingir els colors i veig en blanc i negre i tonalitats de gris. La llum em molesta, que he de portar aquestes ulleres o fins i tot unes més fosques, i de lluny no veig les coses, m'ha de fer els papers més grans, per exemple. L'objectiu era que molta gent coneixés el que jo tinc perquè així es anés expandent i es pugui ajudar més a veure si es pot solucionar una mica.
Per poder distingir els colors, els alumnes han fet ús d'un alfabet especial per daltònics. El Miguel el va crear després de donar-se la seva feina com a dissenyador dels problemes que tenien els que patien la malaltia.
Hablamos de 350 millones de personas del mundo, cerca de 2.4 millones aquí en España. Y el reto fue muy interesante porque conseguí juntar daltónicos de varios países y juntamente con ellos crear una solución de ciclos gráficos que represente los colores y ahí poder aportar la integración y la inclusión de las personas daltónicas.
Des de l'escola han acollit amb els braços oberts l'aportació de la Patrícia.
Que ens s'adonessin de com veia la Patrícia també, que hi ha persones a la societat que també són com ella i que, clar, a vegades li demanen coses de colors, fins i tot els adults, i no som conscients de dir-li, dona'm això que és de color verd, i ella no veu en verd, no veu els colors, veu en blanc i negre. Llavors, clar, és una mica consciencial posar-nos en el seu lloc.
La iniciativa s'ha estrenat avui a l'Hospitalet i ja està en marxa a 4 escoles de Barcelona, amb l'objectiu de traslladar-la a més centres d'Espanya i Portugal.
Un equip de l'Institut Provençana ha aconseguit un dels premis de la iniciativa Metropolis FP Lab amb el projecte Magos Elèctricos. Es tracta d'una iniciativa que proposa reptes empresarials a l'alumnat de formació professional. A l'edició d'enguany, a més de l'Institut Provençana, també ha participat el Mercè Rodoreda.
El Centre Cultural Bellvitge Gornal ha acollit aquest dijous la jornada de cloenda de la 7a edició del Metropolis FP Lab, un projecte d'innovació en el que han participat més de 1.600 alumnes de 42 centres de formació professional de l'àrea metropolitana.
És un projecte que apropa el talent de la formació professional, no? el que treballem amb ells, no? Tot el fet d'evidenciar les seves competències, el seu treball, la seva actitud, el seu esforç al llarg del curs, i apropa sobretot aquest talent de la formació professional a les empreses, al teixit empresarial.
L'objectiu del Metropolis FP Lab és potenciar les competències transversals de l'AFP a través de 12 reptes reals que plantegen les empreses i institucions i resolen els equips de l'alumnat amb diferents propostes.
El nostre prototip era bàsicament un mapa interactiu 3D del Port de Barcelona complet i res. Hi havia com unes pestanyes emergents depenent de la zona i l'àrea a la que tu busquessis que estarien repartides en diferents colors i, bueno, això fer-ho a la web.
Nosaltres teníem una empresa a la qual tenia uns plàstics els quals no sabien què fer amb ells i bàsicament havíem de proposar una manera de reciclar aquests plàstics. I nosaltres el que els vam proposar va ser una mena de ciment modificat amb aquests plàstics.
Per primer cop, la clausura s'ha celebrat a l'Hospitalet, que ha tingut representació amb alumnes de l'Institut Provençana i l'Institut Mercè Rodoreda. un dels equips de l'Institut Provençana, ha resultat guanyador amb el projecte Magos Eléctricos.
Un doble valor. Primer, que ens donin, no?, que siguem a la seu d'aquesta sessió, però per una altra banda que sigui de l'FP com una forta aposta que fem des de l'Ajuntament.
Enguany s'ha celebrat l'edició que ha comptat amb més participants i a banda dels centres de l'àrea metropolitana de Barcelona també s'hi han inclòs els municipis de Granollers, Mataró, Manresa i Rubí.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Marco i l'Èric de l'Escola Canigó, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Marco Beltrán, tinc 12 anys, vaig a primer d'ESO de l'Escola Canigó de l'Hospitalet de Llobregat. I avui he vingut a presentar-vos el meu llibre Criatures Impossibles. El llibre va de dos nois que viuen separats, llavors en un punt de la història es junten i viatgen per al món per descobrir per què els animals estan desapareixent del món. Vaig conèixer aquest llibre a una llibreria a Màlaga perquè tenia que agafar un llibre per llegir. Llavors vaig trobar-me aquest, vaig mirar una miqueta, vaig mirar el resum i em va agradar molt. M'agrada molt perquè és una història molt nova, de que dues històries després es junten en només una, i perquè va de fantasia, comèdia, suspensa, una mica d'amor, llavors és una fusió d'elements que fa que el llibre estigui molt bé. Jo el recomanaria personalment a tots els nois i noies que li agraden els animals fantàstics, Criatures Impossibles, i tot el que té fantasia, imaginació i aventures.
Hola, sóc l'Eric Jiménez, vaig a primer d'ESO de l'Escola Canigó. Tinc 13 anys i avui vinc a recomanar el llibre de Quan vàrem ser atents, sobre el Barça de Pep Guardiola. Aquest llibre va del Barça de Pep Guardiola, que va ser un equip històric i que va guanyar molts trofeus i títols i va ser un dels millors equips de la història del futbol. Des del punt de Guardiola, com va fitxar cada jugador, tot l'estaf, una mica des de dins del club, de l'equip, no? El llibre me'l van regalar per Reis i, bueno, per Nadal, i des d'allà em va agradar molt i me l'he llegit més d'una vegada. M'agrada perquè a mi m'agrada molt el futbol i també el Barça, és el meu equip preferit, un dels millors equips de la història del futbol, no? Vulguis o no, això t'agrada si t'agrada molt el futbol. Li recomanaria a tots els entusiastes del futbol, als que els agrada molt els equips històrics i veure els vestuaris des de dins, els analistes, una mica a tothom que li apassiona el futbol.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del programa Efigi Girls, en què han participat alumnes de l'Institut Escola Gornal. I també anirem de festa major a l'Escola Patufet Sant Jordi. Us esperem fins dimecres.